Bon dia, els Catarres i Detiets seran els caps de cartell de les festes d'altura 2022.
L'informatiu del migdia.
Tindran grups tan, doncs, tan estimats com els Catarres, que ja havien vingut per festes, tornaran aquest any. També vindran Detiets, Habla de mi presente, com he dit, que avui ens acompanyen, evidentment també els veurem actuant al Firal per festes d'altura.
És el regidor de festes d'Olot, Agustí Arbós. Aquest matí s'ha donat a conèixer el programa de les festes d'altura que se celebraran del 7 al 11 de setembre. Més de 40 actuacions musicals repartides pel centre de la ciutat i amb una proposta variada amb estils com el rock, el jazz o el techno, entre d'altres. Es recupera el format del 2019, amb tots els actes al centre de la ciutat i amb les barraques com a punt neuràlgic al Firal. En l'apartat musical també es repetirà el concert sorpresa que es farà el dissabte 10 de setembre a la tarda al Firal. De seguida coneixem tots els detalls d'aquest programa de festes d'altura del 2022. Abans, però, repassem la resta d'actualitat que ens ocupen aquest dilluns 22 d'agost de 2022 en titulars.
El dia en 4 minuts.
El passeig de Barcelona d'Olot tindrà més llum, així ho ha aprovat l'Ajuntament de la ciutat en la Junta de Govern d'aquest passat dijous, seguint les propostes fetes pels veïns del barri de Pequín i de Sant Roc. L'objectiu d'aquesta iniciativa és garantir la seguretat dels vianants de la zona i que serveixi de lloc de pas tant de dia com de nit. El regidor de Serveis d'Urbans d'Olot és Anil Sallabona.
Hi havia la petició de que també el passatge central, que era utilitzat per alguns d'aquests veïns, doncs a vegades també aquestes èpoques més caloroses per buscar-hi l'ombra, tots aquests espais, doncs que també el poguessin fer servir en uns horaris més nocturns, quan no hi hagués tanta llum.
En cultura, el festival és dans sobre les portes al món. Des d'aquest dilluns fins diumenge se celebra la 40a edició del festival, que recuperarà molts dels formats que hi havia raconat els últims dos anys a causa de la pandèmia. Una d'elles és l'oferta formativa en què es tornen a incloure els tallers per a infants i adults. La directora del festival és dansa és Núria Feixes.
Seguint també amb tota aquesta part internacional, no?, que podem tornar a recuperar després de dos anys que ens ha quedat una mica desdibuixada, aquest any tenim sis nacionalitats convidades.
Fora de la Garrotxa, el Ripollès crida Ciutadana per recollir fons per a la reconstrucció de part de la coberta de l'església de Santa Maria de Camprodon. Hi ha aparegut un esvoranc de grans dimensions. El 2 de juny passat, uns veïns van alertar del forat d'uns 40 metres quadrats situats a la vessant nord on hi ha la capella de Sant Víctor. El membre del Consell Parroquial de Camprodon és Ferran Vila.
Entre 30 i 40 metres quadrats, en aquest moment, el forat que veiem que es va produir el dia 2 de juny, al costat, aquest forat està justament a sobre la capella que en diem de Sant Josep.
I en esports, la Unió Esportiva Olot derrota un rival de categoria superior i ja és a les semifinals de la Copa Catalunya. Els amànics Mandiola van ser millors que el Nàstic de Tarragona de Primera Federació, qui van guanyar per 1-0.
Bueno, hemos estado muy competitivos y yo creo que hoy hemos no voy a decir maniatar, pero bueno, hemos estado a la altura del rival. Y luego yo creo que ya, es más, les hemos superado, hemos creado muchísimas ocasiones, ¿no? Bueno, muchísimas.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
La 1 i 4, moment d'obrir el focus, moment de repassar l'actualitat més enllà dels volcans. Detingut un home per l'atropellament mortal de dos ciclistes a Castellbisbal. Localitzat 10 hores després de fugir als Mossos d'Esquadra, l'han traslladat a la comissaria de Martorell. Espanya és el país d'Europa amb més hectàrees cremades per incendis forestals. Els experts atribueixen l'augment d'incendis a la crisi climàtica i a la mala gestió dels boscos. Coldplay tornarà a Barcelona 7 anys després amb dos concerts a l'Estadi Olímpic. El grup britànic cantarà al Lluís Companys el 24 i 25 de maig del 2023 en el marc de la gira Music of the Sherpas World Tour. En l'àmbit internacional, mor en un atemptat la filla d'Alexandre Dugnin, al cervell de Putin. i la sequera a la Xina fa emergir tres estàtues de Buda de 600 anys d'antiguitat. Esculpides a la part més alta d'un escut rocós habitualment submergit, els experts pensen que daten de la dinastia Ming.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Moment d'obrir la carpeta de temes d'aquest dilluns 22 d'agost de 2022. Els Catarres i Detiet seran els caps de cartell de les festes d'altura 2022. Aquest matí s'ha donat a conèixer el programa de les festes que se celebraran del 7 al 11 de setembre. Més de 40 actuacions musicals repartides pel centre de la ciutat i amb una proposta variada amb estils com el rock, el jazz o el techno, entre d'altres. Es recupera el format del 2019, amb tots els actes al centre de la ciutat i amb les barraques com a punt neuràlgic al final. En l'apartat musical també es repetirà el concert sorpresa que es farà el dissabte 10 a la tarda.
L'informatiu del migdia.
El programa de festes d'altura 2022 surt a la llum. Aquest matí, en un acte celebrat a la sala del Turín d'Olot, s'ha anunciat el programa de festes del retorn a la normalitat. Del 7 a l'11 de setembre, desenes d'actes seran protagonistes a Olot en el marc d'una festa major que tindrà de cap de cartell a grups com els Catarres, The Tietz i la banda de versions Orquestra Maribel. Des de la comissió de festes s'ha optat, com a línia a seguir, retornar al format de festes del 2019, amb el centre de la ciutat com a punt de referència de tots els actes. Al final, la plaça Major, el Passeig de la Muralla i la plaça Cap d'en Mas acolliran els escenaris dels concerts. La faràndula, com no podia ser d'una altra manera, serà la gran protagonista de les festes amb la Cercavila, el Ball dels Gegants i el Pregó, a càrrec de Tavi Algaró i Àngel Rigall. El regidor de Festes d'Olot és Agustí Arbós.
Vindran grups tan estimats com els Catarres, que ja havien vingut per festes, tornaran aquest any. També vindran de Tietz, a Vladimir Presente, com he dit, que avui ens acompanyen. Evidentment, també els veurem actuant al Firal per Festes d'Altura el dia 9 de setembre. Vindrà el grup L'Alba, també ve el Pony Pissador, que torna després de l'any passat de venir, que tenia moltes ganes de tornar en un format normal, sense restriccions, sense haver d'estar asseguts, i aquest any, evidentment, tindrem l'oportunitat de poder-los ballar sense mascaretes, cosa que ens fa molta il·lusió. També ens acompanyarà l'Orquestra Maribel, grup de versions, que també és molt conegut. Aquests són alguns dels grups que veurem al Firal, en tenim de molts altres. A la plaça Major hi haurà una programació diferent, a la Camp d'en Mas també. Hi haurà tres dies que també hi haurà música al Passeig de la Muralla. Com bé sabeu, ens agrada que hi hagi molts espais diferents on hi hagi activitats i música a la ciutat a la vegada, perquè la gent pugui moure's pel centre i pugui anar disfrutant de les diferents petites perles que hi ha a les festes d'altura de la nostra ciutat. No?
Després del pas de la pandèmia, les festes d'altura es podien veure condicionades per la falta de propostes musicals o dificultats a l'hora de contactar amb grups. No ha estat així l'encarregat d'aquest aspecte, Jordi Serrat, explica que sempre han optat per una proposta musical variada.
Mig en broma, ens en riem una mica dels grans festivals quan diem que nosaltres fem la mateixa programació en nombre, uns 40 concerts en només 4 dies, però a més hi afegim 100 actes al darrere que es mesclen i es barregen. Per tant, a nivell de producció és un Tetris importantíssim. Aquí una menció especial a Marc Busquets, que és qui el desenreda a nivell d'horaris i de proves. Pel que fa a la música, com sempre, el que fem és una programació al màxim d'eclèctica i d'equilibrada.
Les festes d'altura 2022 també comptaran amb actes tradicionals com la Norantada, la Torinada o la Batalla de les Flors, entre d'altres. Gràcies a l'esforç de les entitats s'han pogut tirar endavant tot i els estralls del coronavirus. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
De donar les gràcies aquí a 3 setmanes de les festes d'altura ho té tot a punt, començant per les entitats, a les que cada any els hi demanem que tinguin una participació activa. No falta cap de les activitats que habitualment trobem a les festes d'altura, us hi heu referit, no? El correfoc, la torinada, la batalla de les flors, rinxos, tots aquí, tothom hi participa d'una manera o altra, ara me'n deixaria el concurs de paelles, tantes i tantes coses, que esperem donar les gràcies sobretot a això, en aquesta participació tan activa del teixit associatiu de la ciutat, organitzant actes de festes.
Olot tornarà a viure 5 dies de festes majors del 7 a l'11 de setembre amb propostes familiars, musicals, teatrals i lúdiques per a tots els públics. En els pròxims dies es repartiran uns 20.000 programes per a totes les cases de la ciutat.
Sabies que reduint el gruix del plàstic contribuïm a la reducció de la contaminació? Daife t'ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Daife té les certificacions. Daife, preveient el futur. Més info a daife.com.
El passeig de Barcelona d'Olot tindrà més llum. Així ho ha aprovat l'Ajuntament de la ciutat en la Junta de Govern, seguint les propostes fetes pels veïns del barri de Pequín i de Sant Roc. L'objectiu d'aquesta iniciativa és garantir la seguretat dels vianants de la zona i que serveixi de lloc de pas tant de dia com de nit.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
El passeig de Barcelona és un dels espais de la ciutat per on hi circulen més vehicles. Per les dues bandes entren i surten de la capital centenars de cotxes. La part central està reservada als vianants, però no sempre hi poden circular amb la comoditat i la seguretat necessàries, especialment de nit. Per això, l'Ajuntament d'Olot va demanar als veïns de Pequín i de Sant Roc quina seria la millor opció per il·luminar-lo. El regidor de Serveis Urbans d'Olot és Aniol Sellabona.
Hi havia la petició de que també el passatge central, que era utilitzat per a alguns d'aquests veïns, doncs a vegades també aquestes èpoques més caloroses per buscar-hi l'ombra, tots aquests espais, doncs que també el poguessin fer servir en uns horaris més nocturns, quan no hi hagués tanta llum i també fos transitable. Aleshores van fer aquesta petició des d'aquí, des de l'àrea d'infraestructures. El que es va fer és, primer de tot, fer un reconeixement de la situació, quina és la situació actual del passeig, quines són les escomeses, quines són les instal·lacions que hi ha existents en el passeig quan es va reformar, quina d'aquestes doncs, es podrien fer servir encara a dia d'avui, i a partir d'aquí es va fer, amb un assessorament extern, una proposta, una memòria valorada que contempla tres alternatives.
L'Ajuntament d'Olot té tres propostes sobre la taula per il·luminar el passeig de Barcelona. Ara ha de calcular els costos i triar la que s'adapti millor a les necessitats de la zona. I és que la llargada del passeig és considerable. Fa 330 metres de llarg per 10 d'ample. Les seves característiques fa que s'hagin de tenir molts elements en compte per il·luminar bé el carril central. De les tres opcions presentades, la primera es basa en mantenir el format convencional de columnes, situades entremig dels arbres, i les altres dues són punts de llum que quedarien suspesos.
Com bé sabeu, doncs, tot l'entramat ja de l'Eixample Malagrid i també del passeig de Barcelona tenen una arquitectura peculiar, singular, dins de la nostra ciutat. Per tant, doncs, s'ha treballat també en que quedi ben integrat qualsevol d'aquestes tres propostes amb aquest paratge, en aquest espai. I ara el que tenim és això, aquest estudi, que va acompanyat també dels estudis lumínics pertinents, i aquestes tres propostes ens donaven totes tres un molt bon rendiment, ens poden funcionar totes tres, les tenim estudiades, les tenim valorades, i per tant era el primer pas, el primer compromís que vam agafar amb aquesta petició, que era dir, primer de tot ho hem de tenir mirat, ho hem de tenir estudiat, ho hem de tenir valorat, i a partir d'aquí, doncs ja esperant, quan hi hagi aquesta oportunitat, aquest moment, de poder fer una inversió com la que contemplen, doncs per poder acabar de valorar en quin moment fem el pas endavant per poder il·luminar aquest passatge central.
Sellabona també afegeix que la incorporació de més llums al passeig de Barcelona ha de facilitar que s'hi puguin fer més activitats i ser més transitat pels ciutadans.
Segurament, quan tots aquests entorns, quan els revisem i els fem més transitables, més habitables, doncs al mateix temps estem convidant que hi passin més coses, no? I per tant, segurament doncs, convidarà a que sigui un paratge que ara, quan la llum va menys o els mesos d'hivern, doncs a partir de principi de tarda, no? De mitja tarda, ja no és tan utilitzat perquè queda més fosc que no pas als laterals, doncs segurament si té tots aquests components serà més propici. Això ens passa amb altres entorns que els podem il·luminar una mica més o els podem fer que la seva estada sigui més agradable. Quan anem afegint aquests elements sempre acaben sortint sinergies noves.
Els punts de llum han de poder suportar treballs de poda que es fan periòdicament als arbres i les conseqüències d'estar en una zona arbrada. El número de punts lumínics que preveuen és d'entre 18 i 35. Les tres propostes costarien entre 63.000 i 100.000 euros.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a partir d'avui, el Festival És Dansa obre les portes al món. Des d'aquest dilluns fins diumenge se celebra la 40a edició del festival, que recuperarà molts dels formats que havia arraconat els últims dos anys a causa de la pandèmia. Una d'elles és l'oferta formativa, en què es tornen a incloure els tallers per a infants i adults. La pista esportiva de les Preses s'ha convertit en un gran escenari on gairebé 3.000 persones podran gaudir dels espectacles. Les entrades ja estan disponibles al web del festival. A partir d'avui, el Festival Es Dansa recupera un dels seus lemes, ballar i fer ballar. Una de les activitats que proposen els organitzadors està centrada en el tango. A través d'aquest ball, els participants podran conèixer la història d'aquest gènere i com ha anat evolucionant. Ho faran de la mà d'una companyia argentina que aquest any participa en la 40a edició del festival. A banda d'aquesta, hi haurà 5 companyies internacionals més que visitaran les preses. Aquest 2022 hi haurà representades les danses tradicionals de Mèxic, de Tahití, Eslovàquia, la República de Djibouti i la de Zimbabue. Inicialment s'havia convidat una companyia de Panamà, però finalment han hagut d'escurçar la gira i des de Es Dansa han optat per substituir-los per un dels grups africans. La directora del festival Es Dansa és Núria Feixas.
Aquest any tenim una de les línies que n'hem dit al Pla d'Impuls, en què tindrem 3 espectacles de 3 esbars. Un de l'esbar Sant Cugat, que veurem el dimarts el cos que ens fa, un altre que és de La Llançadora, que és un col·lectiu que s'han unit a 3 esbars i que han fet el seu projecte que es diu Fiblades, el veurem a la plaça Major. I ja per últim, dins d'aquesta línia, veurem l'espectacle de l'esbar Sant Martí, que ells ens proposen un espectacle itinerant a la natura.
L'Es Dansa també planteja reflexionar sobre el paper del cançoner popular, publicat ara fa 5 anys amb una conferència de la mà de Jaume Iats. El músic explicarà aquest dimecres tota la investigació que s'ha fet i que s'ha pogut recollir en aquest document de gran valor cultural. La nit es tancarà amb un assaig en obert de l'esbar Ciutat Comtal, que presentarà al públic la proposta de dansa que està fent a partir dels temes que s'inclouen en el cançoner popular. El president de l'Esmar Barbolenya, Roger Casalprim.
Una edició que recupera la durada de 7 dies, que començarà el dilluns dia 22 d'agost i acabarà el dia 28 d'agost. Una edició també molt especial perquè recuperem el format prepandèmic, on no tindrem les restriccions que teníem i, com no, també les celebrem els nostres 40 anys de festival. I creiem que és la millor manera de celebrar-los, no? Recuperant totes aquestes línies estratègiques que després la Núria ja ens parlarà més endavant, sobretot la part de participació i, com no, tots els grups internacionals que aquests 2 anys sí que s'han vist força afectats.
La 40a edició del festival Es Dansa arrenca avui i durarà fins diumenge. Les preses acolliran milers de persones en una de les cites més importants de l'any del calendari cultural al municipi. I de les preses passem cap a Camprodon, on hi ha una crida ciutadana per recollir fons per a la reconstrucció de part de la coberta de l'església de Santa Maria. Hi ha aparegut un esvoranc de grans dimensions. El 2 de juny passat, uns veïns van alertar del forat d'uns 40 metres quadrats, situat a la vessant nord on hi ha la capella de Sant Víctor. Des de llavors, un grup de camprodonins, juntament amb el capellà de la parròquia, reclamen al bisbat de Vic i a les administracions recursos urgents. Mentrestant, han obert una campanya intranet per recollir fons. Xifren en 230.000 euros el cost per consolidar la teulada i preveuen uns treballs en 4 fases.
Radiolog.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
L'església de Santa Maria és l'actual parròquia de Camprodon on s'hi fan els actes religiosos i celebracions quotidianes. Es tracta d'un temple de grans dimensions amb una de les naus centrals més amples de les comarques gironines, només per darrere de la catedral de Girona i l'església de Castelló d'Empúries. En els últims anys s'han fet algunes obres de millora, com ara la de la coberta de les capelles del baptisme i del remei. El seu estat és precari i caldria redactar un pla de prevenció i consolidació perquè s'ha vist que el manteniment que es feia periòdicament ha resultat insuficient. El membre del Consell Parroquial de Camprodon, Ferran Vila, detalla els danys.
Entre 30 i 40 metres quadrats, en aquest moment, el forat que veiem, que es va produir el dia 2 de juny, al costat, aquest forat està justament a sobre la capella que en diem de Sant Josep, al costat hi ha la capella Sant Víctor. La capella Sant Víctor, la part superior, que està colindant amb aquesta que veiem, està també a punt de trencar-se, perquè la tenim apuntalada d'una manera precària amb els mitjans que hem tingut fins al dia d'avui, però en poc temps, amb una nevada important, podria entrar en col·lapse una part de també de 50, 60 o 70 metres quadrats més dels que ja tenim.
L'església de Santa Maria de Camprodon, amb capacitat per a mig miler de persones, acull missa diàriament. Tanmateix, com en la majoria d'espais de culte, la mima de fidels ha provocat que l'espai estigui sobredimensionat per l'activitat que s'hi acull. El director de la coral, Valentí Clarena, creu que l'església està desaprofitada i que s'hi podrien celebrar moltes altres activitats.
En aquesta part està desaprofitada, perquè si nosaltres ho pensem una mica es poden fer moltes coses aquí dintre i suposo que en plan del mossèn, en plan de l'església, no profonem res, sinó són coses que es poden fer dintre perfectament, que a més donen donen un nom al poble i, a més, l'Església aquesta tan important. Vull dir que ja per això nosaltres la volem que es conservi, que això s'arregli, que la tornem a tenir com abans.
Els impulsors apel·len a la responsabilitat de la societat i les administracions de preservar aquest patrimoni per a les noves generacions. Per això han iniciat una campanya de recollida de fons a través del web santamariacamprodon.com. L'actuació de consolidació que es planteja suposarà un cost d'uns 230.000 euros i es dividirà en quatre fases. De fet, ja s'està treballant en una primera etapa on es requereix una inversió de 50.000 euros. I abans dels esports, moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. L'Ajuntament de Celrà instal·larà dues càmeres de videovigilància amb lectors de matrícula als accessos del municipi. El consistori confia en posar-les en funcionament a principis de setembre i permetrà detectar aquells vehicles que hagin estat robats o s'hagin fet servir per cometre delictes en algun punt de Catalunya. A més, el seguiment a temps real permet crear avisos a la policia per la presència de vehicles que tinguin algun tipus d'interès. Aquest sistema ja s'utilitza en diversos municipis del Gironès i arran de les càmeres ha disminuït notablement el nombre de robatoris. Les càmeres es posaran a la carretera de Palamós a l'entrada i sortida del municipi. L'Ajuntament de Blanes ha tancat els expedients informatius que havien obert a l'exregidora d'Urbanisme, Rosa Aladern. L'alcalde Àngel Canosa va obrir un expedient incoatiu després de diverses accions i Canosa havia advertit que l'havien portat a perdre la confiança en ella. Per això va retirar-la de les competències dins del govern local el dilluns 1 d'agost, que va provocar la sortida dels comuns de l'executiu local. Ara el Batlle ha fet arribar els expedients a tots els regidors, tot i que han de mantenir la confidencialitat dels documents. Canosa, a més, ha anunciat que prendrà les mesures oportunes davant dels resultats dels tres informes. I la policia local de Palafrugell ha denunciat dos joves per trencar una senyal de trànsit i els considera autors d'un delicte de danys al mobiliari urbà i també un possible delicte contra la seguretat viària. Els agents van enxapar els joves mentre transportaven el senyal per la carretera vella que uneix Palafrugell amb Calella. L'alcalde del municipi, Joan Vigues, ha incidit en que el govern local no tolerarà activitats incíviques al municipi i per això faran servir tots els mecanismes perquè els incívics rebin la sanció que pertoca. De fet, la policia local ha organitzat un dispositiu amb agents de paisà i l'ajuda d'un dron per detectar i identificar autors d'actes vandàlics.
Radiolog.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolog. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolog.
I avui els esports protagonisme per la Unió Esportiva Olot i el Nàstic de Tarragona que van disputar aquest diumenge la tercera eliminatòria als quarts de final de la Copa Catalunya. Coneixem tots els detalls del que va passar el partit amb en David Planella.
Com en el partit amistós que van jugar fa 10 dies, l'Olot va ser superior al Nàstic de Tarragona la primera meitat. La diferència és que aquesta vegada l'equip olotí sí que va ser capaç de marxar els vestidors per davant en el marcador. Un gol de cap d'Ernest Forgues a centrada de l'Eloi Amagat al minut 39 li va donar un avantatge que va mantenir a la segona part. De fet, fins i tot el va poder ampliar. Aquest que va marcar Forgues és el segon gol consecutiu que va anotar el davanter barceloní, que ja va fer la diana decisiva contra l'Europa en la darrera eliminatòria. A banda de la figura de Forgues, també va destacar Josep Sardà, l'atacant cedit pel Barça, va debutar com a titular amb la samarreta de l'Olot a un bon nivell. Però més enllà de qualsevol individualitat, l'entrenador Manix Mandiola destaca el bon partit de tot l'equip.
Creo que hemos estado bien. Nosotros hemos jugado, hemos hecho nuestro partido al margen de la categoría del rival, que es de otro nivel, ¿no? Pero bueno, hemos estado muy competitivos y yo creo que hoy hemos, no voy a decir maniatar, pero bueno, hemos estado a la altura del rival y luego yo creo que ya, es más, les hemos superado, hemos creado muchísimas ocasiones, ¿no? Bueno, muchísimas. Igual hemos hecho cuatro ocasiones muy buenas, ¿no? Y bueno, nos conformamos con el 1-0, pero sobre todo estoy contento con el trabajo de los chavales.
L'Olot va fer un partit molt complet contra un rival potent que no només juga una categoria per sobre, a Primera Federació, sinó que vol ser candidat a pujar a Segona A. Davant de més de 600 espectadors a l'estadi municipal, els olotins van confirmar contra el Nàstic les bones sensacions que estan mostrant durant tota la pretemporada. Quan han guanyat 3 partits, n'han empatat un contra el primer equip del Barça i només n'han perdut un, precisament contra el Nàstic, el 10 d'agost passat.
Hombre, todavía es pretemporada y todo es mejorable, pero también es verdad que cuando juegas contra un equipo de una categoría superior y tienen técnicamente tienen otro nivel, te exigen más, entonces la gente, el esfuerzo es mayor porque tienes menos tiempo el balón y tienes que correr mucho, pero bueno, yo creo que para lo que se puede pedir a estas alturas el equipo está bien.
Amb el començament de la Segona Federació del 4 de setembre, cada vegada més a prop, l'Olot ultima la seva preparació. Demà es desplaçarà a Banyoles per disputar el tradicional torneig de l'Estany. Les semifinals seran dimarts a 7:45 del vespre contra el Figueres, de Primera Catalana, i l'endemà dimecres, contra el Banyoles o contra el Girona B, disputarà la final o el partit pel tercer lloc.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 22 d'agost de 2022 amb les festes d'altura ja com a protagonistes dels informatius. Gràcies per la seva confiança i seguim connectats amb la resta d'actualitat a través de radioolot.cat.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.